Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala gran part de la llei d'amnistia i obre la porta a un possible retorn de Carles Puigdemont o la fi de la inhabilitació d'Oriol Junqueras. Això sí, l'advocat veu vulneracions en algunes parts del text. Aquesta opinió no és vinculant per al Tribunal, però ja ha generat un allau de reaccions polítiques. Des de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, apuntava sense marcar terminis el retorn dels exiliats, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha assegurat que l'informe avala la posició dels republicans. També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat la seva satisfacció.
Estic content que hi hagi aquesta revolució, que estic... he estat sempre confiat que seria així, i a més afegeixo, demano un cop més com a president de Catalunya que s'apliqui amb agilitat i sense subterfugis una llei que és bona per Catalunya i que és bona per Espanya.
Des de Madrid, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, celebra la decisió de l'advocat europeu, i des del PP s'insisteix que es tracta d'una llei, diuen, immoral, i sosté que el lletrat europeu apunta a una possible vulneració de drets. I no deixem l'àmbit judicial, perquè ha quedat vist per sentència el judici al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. A l'última jornada, l'acusació particular ha mantingut que la presumpta filtració de dades va destruir la seva presumpció d'innocència i que li vam posar una sentència política i el va convertir en moneda política. I el Banc Sabadell ha guanyat 1.390 milions d'euros en els primers tres trimestres d'aquest any, batent un rècord de beneficis per a l'entitat sabadellenca. És un 7,3% més que l'any passat, segons ha informat avui dijous la Comissió Nacional del Mercat de Valors. I atenció, aquesta informació d'última hora: un total de 6 parades de la línia 1 del metro de Barcelona es troben sense servei a causa de l'atropellament a l'estació d'Arc de Triomf. Segons informa TMB, el tram afectat és el comprès entre les estacions Universitat i Glòries. Això vol dir que aquesta línia només funciona entre les parades d'Hospital, Bellvitge i Universitat i les de Glòries i Fondo. I Ocas Grasses ha confirmat que farà un segon concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 9 d'octubre. L'anunci arriba després, recordem-ho, que les entrades per a un primer concert de comiat s'exhaurissin en 20 minuts, el que ha suposat un rècord inèdit fins ara per un grup català. Els tiquets per la segona actuació en aquest mateix recintre es podran adquirir a partir de demà divendres a les 12 del migdia. És tot, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 13 de novembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Els pescadors ens comentaran la seva dramàtica situació. Farem una valoració de la campanya del calamarenys a Arenys de Mar. Ens submergirem per observar les praderies de Posidònia. Parlarem de la fotografia ornitològica. Coneixerem de primera mà què es vol comerciar des del port de Vilanova. I acabarem el programa d'avui fent unes obres, parlant d'unes obres molt relacionades amb les inundacions. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Hola, Marina, bona tarda i a tots.
Bueno, feliç dijous i esperant arribar el cap de setmana per apuntar-me cosetes de l'agenda, que a veure què ens dieu, eh?
No, encara queda.
Demà, que ja ho tenim, eh? Demà ja, ja agafem carrerilla i ja estem a dissabte i diumenge. Que si concert, que si cosetes...
Sí,
a
sí.
Veure, a veure, a veure què és el que passa.
Avui porto...
Què portes? A
veure. Una notícia no gaire bona.
Ah, què dius?
I és que abans del 2030 ja haurem passat la línia vermella que s'havia marcat en emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Sí, me quedaran 6 anys per jubilar-me.
No, diguis ah, això, home, vinga, marxa por ahí.
No, pensava que anaves a dir-me això. O sigui que el 30 encara... D'acord, no, 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 estarem pendents tot, des de la Randa Mar, eh?
Totes aquestes notícies arriben des de la COP30, que s'està celebrant aquests dies a Belém, en vam parlar, quan acabin aquests dies en tornarem a parlar de Belém, així que seguirem pendents d'aquesta COP30, d'aquesta cimera del clima.
I estarem aquí al peu del canó amb la Randa Mar.
Exacte, anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, bé, molt bé. Volia comentar una cosa que crec que li deu passar a més d'una persona, que és el que me passa a mi, que és que els dijous, és a dir, avui som dijous i noto... Jo tinc un sentiment que no acaba de ser el mateix que tinc els divendres, però el dijous és com que ja va costa avall i sense frenos, no?
Jo,
jo a partir dels dimecres tot fa baixada.
Ah, vale. Jo és el dijous que ho noto ja, i el divendres ja, bueno, estic eufòric els divendres.
Perfecte.
Te lo compro.
així ens agrada. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Doncs molt bona tarda. Prop de bé, no tan eufòric com la Cel en aquest cas, però, bueno, bé, a veure, sí, els dijous ja fa baixada. El pitjor ja sabeu que són els dilluns. Això està per...
No, els dimarts.
Això està per
això
descomptat.
Ja... Ho hem discutit ja molts cops, el pitjor són els dimarts.
Dèieu abans, ho escoltaré atentament, aquesta notícia de la fotografia ornitològica. Jo vaig estar un temps...
Ja sabia que això t'agradaria.
Sí, perquè vaig estar un temps treballant amb això, amb prismàtics, telescopis terrestres i por ahí. No us arribeu a imaginar el paston, o sigui, que es deixa la gent en els equips aquests. És absolutament apostoflant, com deia aquell que feia partits de bàsquet.
Si ho poden fer, mira endavant. Cadascú en el seu. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, 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 aquí estem. Jo, més aviat, sí, dijous, divendres, ja...
Dissabte, diumenge, dilluns.
Sí, són dies que tots van
volant,
no? Fan baixada, pujada, això depèn de com te'ls agafis, no?
Sí, 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 tu dius, vist així, sí. Fantàstic.
Tu mires d'aquesta manera, no saps mai si pugen, si baixen. Si veus que fan baixada i vols pujar, i si no et gires, això és rai.
Home, està bé veure-ho així com tu, eh? Jo de gran vull ser com tu i ja està.
Exacte. Doncs mira, ja ho saps, que et seus al banc del si no fos i si no t'agrada la vida que hi veus, dones la volta al banc.
Sí, sí, molt bé, molt bé. M'ha agradat molt aquesta teoria. Va,
vinga.
Comencem amb aquesta teoria al programa. Avui també hi ha en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació sorprèn els pescadors recreatius amb un nou decret que obliga al registre i declaració de captura. Sergi.
Doncs sí, Marina, els pescadors recreatius es tornen a topar amb una nova normativa, en aquest cas vinguda de l'Estat espanyol. Aquest novembre s'ha publicat un comunicat del Ministeri on s'explica que a partir del 10 de gener del 2026 serà obligatori el registre i notificació de les captures a través d'un sistema electrònic, és a dir, una aplicació que per ara encara no està disponible ni per Android ni per iOS. Pedro Terol és el vicepresident de la secció de pesca marítima de la Federació Catalana de Pesca.
Nosaltres la primera comunicació que vam tindre a través de diversos canals fue un mail del Ministeri el dia 6 d'aquest mes. El dia 6 d'aquest mes, dicant que a partir del 10 de gener tindrien que fer declaracions de les captures, bàsicament en les reserves marines. A Catalunya només tenim una reserva marina, que és la de Masia Blanca, que està per la zona del Vendrell.
Aquesta mesura és vàlida per tot el litoral espanyol i ha agafat per sorpresa els pescadors i entitats com ara la Federació Catalana de Pesca, i se suma també a un nou paquet de nova normativa que entre el 2024 i el 2025 s'ha aplicat a les aigües interiors de tot el litoral de Catalunya.
No, a nosaltres se'ns ha agafat bastant. A veure, el tema de la declaració de captures en medios així del mòbil fa com mínim 5 o 6 anys que ve donant voltes i no s'ha posat mai en pràctica. Va arribar de que hi van presentar al·legacions també sobre la nova llei de pesca que està tramitant l'Estat, que es parta el 2026, però aquesta part així, d'aquesta manera, primera notícia.
L'obligatorietat afecta tant a la pesca amb mort com a la captura i solta, i concretament ho fa en aquelles espècies sotmeses a mesures de protecció diferenciada, que entre d'altres són la tonyina vermella, l'albacora, les agulles, el peix espasa, els merlins i el lluç.
Sí, sí, deixa la porta oberta que segons quin departament o quin algun comitè científic vagi afegint espècies, però clar, després com sabrem qui afegeix, quan se'ls afegiran? Estem totalment secs, no sabem, a part d'aquestes de l'anexo 3, que ja són de tota la vida, no sabem més que poden incloure en aquest sac que tindran obert aquí con aquesta normativa.
La normativa, que entrarà en vigència el proper any, respon a criteris marcats per la Unió Europea. Per tant, aquesta llista d'espècies subjectes a declaració també inclourà les que estiguin a un pla de pesca plurianual o bé aquelles que puguin dictaminar els diversos comitès científics sota l'argument de que la pesca recreativa causi impactes importants en la mortalitat.
L'Associació de Defensa Forestal Gavarres Marítima busca voluntaris.
Així és, Marina. L'ADF Gavarres Marítima posa en marxa una campanya per cercar voluntaris. El procés començarà amb la formació en treballs preventius d'incendis forestals, vigilància i primera intervenció amb una dedicació mínima de 60 hores anuals de voluntariat. Els candidats a aquest voluntariat han de tenir més de 16 anys i residir a Palamós, Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro o a un municipi veí. L'horari habitual del voluntariat serà els dissabtes i diumenges de 8 a 2 del migdia, per bé que també es pot ajudar a la brigada els matins entre setmana. Ens ho explica el coordinador de l'ADF, Gaspar Sagués, en declaracions a Ràdio Palamós.
I estem fent un canvi cap a un model que la gent el que vol és que ho faci un altre. O sigui, no importa que ho faci, però jo no. Cuita, si a tu te preocupa la part natural i t'agrada el bosc, i vas en bicicleta, vas a caminar, vas a córrer bosc, fes un retorn, dedica unes hores. Ara, quan dic unes hores, vol dir un dissabte al mes, un dissabte al dematí al mes, 5 horetes. També he de dir que si tothom fes això tindria un problema perquè no sabria pas on te posar tanta gent.
Els voluntaris de l'ADF rebran formació especialitzada en prevenció d'incendis forestals, manteniment i ús de maquinària per treballar al bosc. També mecànica, primers auxilis, conducció i mecànica de vehicles 4x4, extinció de focs forestals i radiocomunicacions. Adquiriran una experiència en treballs forestals, conscienciació i vigilància i primera intervenció en incendis.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Els productors de musclos del Delta de l'Ebre ultimen aquests dies la sembra de la cria amb prop d'un milió i mig de quilos de llavors ja penjats de les batees. Cel.
Sí, Marina, enguany, però la major part de la llavor s'ha hagut de comprar a Itàlia i a Grècia, després que les altes temperatures d'est estiu hagin matat prop del 90% de la cria autòctona. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMODEL.
La cria de fora es porta perquè van tenir una mortalitat pràcticament del 90% en la cria que tenien preparada a la badia El Fangar. La calorada de la primera quinzena d'agost pues, va produir una mortalitat bastant important, i el que estàvem comentant, sobre el 90%. Tenim que sembrar igualment, i ara pues, el que fem és portar cria del Mediterrani des de Grècia, Itàlia i algo de França. Perquè és l'única cria que s'adapta aquí al nostre territori, a les badies del Delta de l'Ebre.
Abans això passava una vegada cada 4 anys i ara passa 3 de cada 4. Els costos de producció es disparen, sobretot quan a les zones on es compra la llavor també es mor per l'escalfament del mar, com va passar l'any passat. Per revertir la situació, Agricultura ha autoritzat recentment la instal·lació d'un viver de cria de musclo a la costa de l'Ametlla de Mar. L'empresa Moluscos Mar Abierto instal·larà noves estructures en alta mar per plantar uns 500.000 quilos de llavor autòctona. Abaratir costos als productors que perden la cria i garantir una varietat més autòctona 100% del Delta són els objectius d'aquesta prova. Des de FEPROMODEL celebren la concessió.
Nosaltres ho veiem bé, és una possibilitat més que tenim, no és una gran quantitat la que es pugui fer, però sempre és una cosa que suma i si anés bé, llavors se podria ampliar, diguéssim. Tot el que són diferents possibilitats sempre és el millor, perquè l'any passat, per exemple, van tindre una mortalitat al sud d'Itàlia, o sigui, un providor nostre amb el sud d'Itàlia, i l'any passat van tindre una mortalitat pràcticament del 90-100% al sud d'Itàlia. Quan més llocs diferents hi ha, doncs... Pues, o sigui, el que fas és diluir el perill, no?
Plantaran una tercera part de la quantitat de llavor que necessiten els musclaires del Delta. Però si funciona, confien que es pugui ampliar i que els aqüicultors tinguin una alternativa de qualitat i de proximitat.
Més de 50 pescadors i científics marcaran tonyines vermelles a l'Ametlla de Mar al Tajing Tour.
Una selecció de més de 50 pescadors recreatius, experts en captura i solta de tonyina, es reuniran amb científics de IFREMER, institució de renom internacional en l'àmbit de recerca marina, per dur a terme la quarta missió de l'any de la plataforma científica Scientific Angler Tagging Tour, que tindrà lloc el 15 i el 16 de novembre a l'Ametlla de Mar. L'objectiu de científics i pescadors és implantar entre 30 i 40 marques electròniques i prendre mostres biològiques de grans exemplars a prop d'una instal·lació d'engreix de tonyina. Així n'estudien els patrons de moviment, el comportament i l'hàbitat. Frederic Valls és el responsable de Ciatec SL.
Objectius d'aquestes missions sempre són el marcatge de tonyina vermella, de diferents talles en funció del moment de l'any, i en concret aquí a l'Ametlla de Mar el que anem a fer és al voltant de les granges d'engreix de Vallfegó, pescar peixos buscant grans exemplars que en lloc de migrar a l'Atlàntic s'han quedat a la Mediterrània.
Des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar valoren positivament que sigui el municipi la seu d'aquestes missions i puguin col·laborar amb la ciència. Eva de l'Amo és l'alcaldessa de l'Ametlla de Mar.
Ens encoratja molt que compten en el nostre municipi per portar a terme aquestes jornades científiques. Al final se tracta de col·laborar amb la ciència, amb la ciència ciutadana, com se diu també, i per poder fer una valoració, sobretot és per conèixer bé l'espècie de la tonyina, amb aquestes que te fan veure tot els recorreguts que poden arribar a fer els animals.
Des de Tagging Tour asseguren que aquesta informació de les tonyines és clau per gestionar de manera sostenible les poblacions de l'espècie, protegir-ne els hàbitats i garantir-ne la conservació.
Ara aturada a les costes del Garraf, avui en parlarem bastant d'això. El sector pesquer de Vilanova reclama poder sortir a pescar. A les portes de la campanya de Nadal es troben sense poder sortir a la mar, ja que pràcticament tota la flota d'arrossegament ha esgotat les jornades de pesca anuals permeses, Carles.
Doncs si no hi ha canvis, Marina, el 90% de les barques d'arrossegament de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú deixaran de sortir a treballar en un parell o tres de setmanes. Un sector que representa la meitat de la flota pesquera vilanovina, amb una vintena de barques. Els pescadors de l'arrossegament tenen limitats els dies de sortir a pescar a l'any, però, a més, amb la gamba també els quilos a pescar. sense saber la quota que tindran el 2026, han agafat ja un 10% d'aquesta quota. Això, però, no serà suficient si no hi ha canvis normatius en els pròxims dies per garantir que hi haurà gamba vilanovina per Nadal, ja que no els queden dies. Escoltem a Jaume Carnicer, patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú.
No tenim dies per arribar a Nadal. Això està clar i català. Vull dir, el pont del 5-6, pràcticament el 90% de la flota de Vilanova quedarà amarrada d'arrossegament. Estem agafant un 10% dels quilos que ens donaran l'any que ve. Entenem que si són els mateixos, doncs l'any que ve la problemàtica arribarà molt més aviat, lògicament. Si ara ja estem gastant quilos de cara a l'any que ve per mirar d'arribar al màxim de lo més a prop a Nadal, però ara la problemàtica que tenim totes les cofradies és que moltes de les embarcacions se'ls estan acabant els dies. I quan s'acaben els dies, doncs l'única cosa que pots fer, encara que tinguis quilos de gamba, doncs és quedar-te amarrat, perquè sense dies tampoc pots sortir.
La flota d'arrossegament podria continuar pescant el que queda d'any si la Comissió Europea ofereix un nou repartiment de jornades. Això seria una solució per al sector per poder arribar a finals d'any i sembla que la porta no està tancada del tot. Antoni Espanya és el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible. L'escoltem.
Per arribar a final d'any, tenint en compte que no tots els dies se pesca, pues de mitjana que es poguessin pescar 4 dies per setmana, pues estaríem parlant de al voltant de 20-30 dies. Hi ha un treball molt important d'ICATMAR, que és l'òrgan científic que ens assessora a Catalunya en matèria pesquera, que fa moltes dècades que està treballant i que ha fet un treball molt important analitzant l'informe que ha fet el Comitè Científic Assessor de la Comissió Europea. I hem fet una interpretació que des de Catalunya hem enviat a Madrid, però també hem enviat a la Comissió amb les nostres conclusions. Jo crec que això ha pesat, però també ha pesat molt la situació crítica de la flota d'arrossegament. És a dir, al final les polítiques comunitàries han de tindre una triple sostenibilitat, no només l'ambiental, també la social i l'econòmica.
Des de la Confraria de Pescadors de Vilanova diuen haver complert amb totes les mesures de sostenibilitat que s'han demanat, com ho són les vedes, la instal·lació de portes voladores menys agressives amb el fons marí o l'augment de la mida de la malla a les xarxes. Els pescadors lamenten que, tot i això, les jornades de treball s'han reduït els darrers anys.
Quan els informes ja els hi marquen de que la recuperació del Mediterrani està per sobre del que havien de ser els mínims. A partir d'aquí, no sé què més ens volen demanar, perquè vull dir, nosaltres, realment, el pescador sí que ha complert. Sembla que vulguin dedicar que el Mediterrani es converteixi en un parc mediàtic turístic i evitar la imatge d'un vaixell de pesca treballant dintre del Mediterrani. Aquesta és la certesa que creiem que porta molta de la representativitat que hi ha ara mateix a Brussel·les, a Europa. Per altra banda, el gran problema que tenen amb sobrepesques i això no té res a veure amb el tipus de pesca, amb els vaixells de pesca que tenim a la Mediterrània. No són vaixells congeladors que treballen 24 hores al dia, 365 dies l'any.
Si la comissió autoritza poder sortir més dies, es podria salvar la campanya de Nadal.
Continuem amb el mateix tema, però aquest cop a les costes del Maresme. La flota d'arrossegament arallenca podrà pescar fins a finals d'any. Ho podran fer gràcies als dies de dues embarcacions que no han pogut sortir a feinejar. Aquesta mesura permetrà mantenir l'activitat al port arallenc en un moment especialment complicat junt del sector pesquer català, pràcticament aturat després d'haver exhaurit les jornades de pesca.
Exacte, Marina. Aquest dimecres s'ha reunit el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, amb representants del sector pesquer català, entre ells el patró major d'Arenys de Mar, Antoni Marzoa, per analitzar la situació i reclamar accions urgents a la Comissió Europea després que la majoria de la flota pesquera catalana hagi esgotat els dies permesos. L'objectiu és aconseguir que es flexibilitzin les mesures i puguin sortir a feinejar sense restriccions, malgrat l'excepcionalitat del cas arallenc. Escoltem a Antoni Marzoa.
Podrem sortir perquè estem aprofitant els dies de dues embarcacions que en els darrers mesos no han pogut anar a pescar. I, per tant, ara, aquests dies, els podrem anar repartint i fent equilibris amb la resta de la flota que continua activa. Però el sector pesquer, en terminis generals, té entre el 70-80% de la flota que ja no té dies per sortir a pescar. És una rajada. És d'una irresponsabilitat total i absoluta.
Marzo ha aprofitat per denunciar la duresa de les restriccions imposades des de Brussel·les. Demana revisar el sistema actual de repartiment de dies de pesca, que considera injust i inviable pel sector. Segons Marzo, la Comissió Europea manté un model erroni basat en estudis obsolets que no reflecteixen la realitat de la Mediterrània. Recorda que des del 2020 el sector ha fet grans esforços i critica que l'any passat el govern espanyol negociés una proposta europea que limitava la pesca a menys de 30 dies a l'any. En tot cas, assegura que el sector i l'administració catalana mantenen un front comú per defensar la seva viabilitat. El que volen ara són fets i no paraules.
Els temes que parlàvem ahir, l'esgotament d'estar sempre amb paraules, i el que es va dir de manera molt clara és que el sector pesquer català, el govern de la Generalitat, la nostra conselleria, la nostra direcció general, volem fets. El que ens vagin donant llargues i ens vagin dir, bueno, ja mirarem, i a veure si ho podem millorar i tal. Jo vull recordar una cosa. La realitat ha sigut que si l'any 2024 hi havia una mitja d'uns 130 dies per cada embarcació, el 2025 hem tingut una mitja d'un 15% menys. Hem perdut l'Oremus.
En aquests moments, el comissari europeu de pesca, Costas Cadis, ha obert la porta a possibles solucions perquè els pescadors puguin sortir més dies aquest 2025 i cobrir les necessitats de cara al període de Nadal, en un moment en què s'està pendent de les decisions que s'adoptin de cara a l'any vinent.
Aquest dissabte a la tarda hi ha convocada una xerrada al Club Nàutic sota el títol Salvem el Port d'Arenys, arran de la polèmica per la construcció d'un martell a la Bocana.
Sí, des del Club Nàutic s'explicarà tot el que ha fet l'entitat davant d'institucions com Ports de la Generalitat, l'Ajuntament d'Arenys, el Síndic de Greuges i la Federació Catalana de Vela per manifestar el rebuig a aquesta construcció. També s'exposarà quin marge de maniobra consideren que encara hi ha per evitar la construcció d'aquest martell. Carles Ubach, impulsor de la xerrada i president del Club Nàutic, afirma que el port d'Arenys és l'únic port segur entre Sant Feliu de Guíxols i Barcelona i la construcció del martell el faria insegur i es posaria en risc la seva condició de port refugi.
Arenys té un port segur i obert. És important per la navegació, que és un port de refugi. Quan van mal dades, desitges tenir un port de refugi. Ara, Ports de la Generalitat vol construir un martell a la Bocana, que canviaria, a més, tota la primera línia de mar i tindria un fort impacte ambiental i pagesístic. Això és important per a Arenys. Ara tenim una línia de costa molt maqueta. Si fessin això, amb aquests barcassos que entrarien dins del port, seria un desastre. No hi ha cap raó que ho justifiqui. I no volem perdre el caràcter del nostre port per una obra que ningú d'Arenys ha demanat. No hi ha ningú que ho hagi demanat. És Ports que vol fer-ho.
Al seu entendre, la finalitat d'aquest martell és evitar un onatge de sud-sud-oest, un vent insignificant a Arenys. En canvi, sí que permetria l'amarratge de grans embarcacions en punta a la bocana del port, cosa que respon a criteris econòmics i de monetització de l'espai portuari.
Seria un desastre, esperem. Estic convençut que ho pararem. Quan un martell el volen justificar per un vent que, al cas nostre, ens ve del cementiri, que és un vent que no bufa mai, no té cap sentit. No té cap sentit que es faci un martell per un vent que no existeix a Arenys de Mar. Ja està. Així és de clar. A veure, no sé si la gent ho entén, no? Per què tinc que fer malbé la bocana del port d'Arenys, que és tan maca i tan estètica i tan preciosa, per un vent que no ve mai del cementiri? No existeix. No existeix. I això es pot demostrar, i és el que explicarem també, doncs, a dos quarts set. Si hi ha altres causes, escolta, jo sé que hi ha altres causes, encara que m'ho negui, però hi són i ja ho explicarem.
La xerrada es presenta sota el lema El port és de tots, salvem el port d'Arenys, i es farà a la biblioteca del Club Nàutic a dos quarts de set de la tarda d'aquest dissabte, dia 15 de novembre.
Acabem amb el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada, tornant a parlar dels pescadors, perquè Òscar Ordeig també ha visitat la confraria de pescadors de Tarragona i els pescadors tarragonins s'han reunit amb el conseller Ordeig per demanar ampliar els dies de pesca. Ho han fet en una trobada a la confraria de Tarragona, on han incidit en que la situació ja els sobrepassa. Consideren que la flota mediterrània s'està morint. Els pescadors demanen que la Generalitat pressioni Europa perquè s'amplin els dies de pesca. A Tarragona aquest dijous només 9 de les 22 embarcacions han sortit a la mar perquè o bé no els queden dies o se'ls guarden per Nadal, segons ha apuntat el president de la confraria de Tarragona, Esteve Ortiz. Creuen que el president Illa li hauria de fer un plantejament a Pedro Sánchez perquè la flota del Mediterrani s'està morint.
Això jo crec que el que hauria de ser que el president Illa, perquè això ja sobrepassa tot, es posi en contacte amb el president Sánchez i li digui, escolti, ja que puguem i fem tot això, els catalans s'està morint. Vull dir, la flota de Catalunya està morta ja. Si en una setmana no s'arregla aquesta situació, la flota pararà ja, perquè ja no hi ha dies i no arribarem a Nadal, de manera que no hi haurà peix per Nadal, no hi haurà gamba, i ho portaran de tot arreu, els mercats estaran plens i seguiran visquent.
Tot plegat s'ha exposat en una reunió presidida pel conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, on hi ha assistit la primera tinent d'alcalde i consellera de Comerç, de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adán. El president del port, Santiago Castellà i pescador, Ordeig, ha mostrat el seu suport cap al sector i confien que en els pròxims dies es concreti un augment dels dies de pesca corresponents al 2025. Explica que el comissari hi està a favor, però falten fets. Diu que el sector no pot esperar més i que cal un nou paradigma a la pesca del Mediterrani.
Ens han dit que en els propers dies presentaran una proposta per ampliar els dies d'aquest 25. No podem esperar més i anem tard. I a vegades ens dona la sensació que hi ha una mica de presa de pèl, de que tothom ens diu que hem fet els deures, que hem invertit molts diners en mesures selectives, molts esforços en moltes parades als pescadors, no se'ls hi pot demanar més. Demanar que sempre es facin els deures als altres i llavors no hi hagi compensacions, no s'entén. No ho entén el sentit comú, no ho entén el nostre sistema alimentari i no ho entenen les famílies que viuen i que depenen de l'activitat. Hem perdut flota, hem perdut dies. Toca un canvi de rumb i un nou paradigma a la pesca del Mediterrani.
La trobada entre els pescadors i el conseller s'ha fet en el marc d'una visita institucional a l'Ajuntament de Tarragona, on ha signat el llibre d'honor i seguidament s'ha reunit amb l'alcalde i consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adán. I els amfiteatres romans a la Mediterrània seran la temàtica del Congrés Internacional Tarracobienal que arriba enguany a la seva 7a edició entre el 20 i el 21 de novembre. Investigadors de renom internacionals debatran sobre el paper d'aquests espais d'espectacles de memòria. La Tarracobienal 2025 abordarà l'evolució d'aquest espai d'una forma arquitectònica i simbòlica a través de casos d'estudi d'amfiteatres situats a diferents punts. El catedràtic d'Arqueologia per la Universitat Rovira i Virgili, director del Comitè Científic de la Tarracobienal, Joaquín de Arbuló, explica que l'amfiteatre de Tarragona és un dels més coneguts del patrimoni català, però alhora no es coneix el seu significat.
L'amfiteatre romà de Tarragona és un dels... Bueno, ha sigut un dels monuments en algun programa de Catalunya, de Televisió de Catalunya, va ser com el monument... Estava en la pugna per el monument més visitat dintre del patrimoni català, és a dir, és un monument molt conegut perquè tothom l'ha de visitar, però poc conegut de lo que significa.
La trobada comptarà amb una vintena de ponents i un centenar d'assistents. Clourà amb una visita comentada a l'amfiteatre de Tàrraco, espai emblemàtic que exemplifica la transformació d'aquests edificis en llocs de culte cristians i símbols patrimonials de la ciutat. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda, molt pendents de la situació marítima perquè cada vegada estarà més esvalotada, amb més fets d'aquest vent i també amb més mala mar. Immediatament, el que queda d'aquest dijous, el vent dominant serà de Garbí, cap a la Costa Brava, de sud o Xaloc, a la costa barcelonina, i més de Llevant o Gregal, fins i tot, a la Costa Daurada. Sempre amb marejol o maró a gran part del litoral, però ja estarem parlant que mar endins les onades arribaran fàcilment al metre i mig, dos metres, per tant, forta maró en gran mesura. Serà el divendres quan el temps s'enrevessa, es regirarà, i arribaran aquestes onades de 2, 3, 4 metres, sobretot ja a entrada de la tarda i vespre de divendres a dissabte. dissabte. Per tant, parlarem de forta maror, maragassa generalitzada, vent del sud que s'anirà reforçant, sobretot durant la tarda i especialment al matí, al Gregal, al Delta de l'Ebre, i durant la tarda el vent del sud més fort al Cap de Creus o en aquesta zona, com dèiem, de l'extrem sud de Catalunya. Us seguirem a la xarxa.
Del temps del trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment a aquesta hora es manté la circulació més o menys estable, és a dir, sense cap gran complicació o incidència especial que pugui entorpir molt el trànsit. El volum a aquesta hora és parable, sobretot es nota a trams de l'autopista AP7, a la zona del Vallès, sobretot, també la C58, entre la de Barcelona, o també les dues rondes, sobretot en sentit de Besòs, la ronda litoral. Però vaja, de moment, com dèiem, si més no, sense altres maldecaps afegits. És tot, bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Volem començar el programa d'avui parlant precisament d'això, del sector pesquer, que ara anem cap a Vilanova, però en general reclama poder sortir a pescar. Les portes de la campanya de Nadal es troben sense poder sortir, ja que pràcticament tota la flota d'arrossegament ha esgotat les jornades de pesca anuals permeses. Si no hi ha un nou repartiment de dies ara mateix, de fet, la meitat de la flota catalana està parada. El sector pesquer exigeix solucions i insisteix en que les dades científiques avalen la recuperació del Mediterrani. En parlem amb el patró major de la confraria de pescadors de Vilanova, Carles.
Doncs sí, Marina, si no hi ha canvis, el 90% de les barques d'arrossegament de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú deixarien de sortir a treballar en un parell o tres de setmanes. Un sector que representaria la meitat de la flota pesquera vilanovina, amb una vintena de barques. N'hem pogut parlar més a fons amb Jaume Carnicer, patró major de la confraria de pescadors de Vilanova. L'escoltem.
Bueno, veient com ha anat evolucionant tota la problemàtica amb el tema amb els quilos de gamba, ara mateix, amb la incertesa de no saber quina quantitat de quota o de quilos tindrem de cara al 2026, de moment el que sí que hem fet és accedir a gastar un 10% de la quota de l'any que ve, sense saber ni quina és la quota ni què és el que passarà en els pròxims dies. De moment, per lo que és captures de gamba, pot ser que n'hi hagin, però ara la problemàtica és que no arribem amb els dies de pesca. No tenim dies per arribar a Nadal. Això està clar i català. Vull dir, al pont del 5-6, pràcticament el 90% de la flota de Vilanova quedarà amarrada d'arrossegament. Al final, els que van a la gamba és arrossegament, siguin grans o petits, però és arrossegament. Tots els que, si hi ha gamba vermella a Vilanova, és per, si hi ha gamba, perquè hi ha la vermella, hi ha la blanca, hi ha la gambeta petita, és per les barques d'arrossegament. Si no, no és l'única manera que hi ha ara mateix aquí, amb el tipus de pesca que tenim a Vilanova, per poder capturar la gamba, és aquest. Estem agafant un 10% dels quilos que ens donaran l'any que ve. Entenem que si són els mateixos, doncs l'any que ve la problemàtica arribarà molt més aviat, lògicament. Si ara ja estem gastant quilos de cara a l'any que ve per mirar d'arribar al màxim de lo més a prop a Nadal, però ara la problemàtica que tenim totes les cofradies és que moltes de les embarcacions se'ls estan acabant els dies. I quan s'acaben els dies, doncs l'única cosa que pots fer, encara que tinguis quilos de gamba, doncs és quedar-te amarrat, perquè sense dies tampoc pots sortir. I aquesta és la demanda que veníem fent des del gener de l'any passat, que avisàvem que amb 130 dies de mitges, que clar, no fa falta ser gaire savi per entendre que si una empresa treballa uns 240 dies o 250, si li restem els dos mesos i mig de veda, doncs que com a mínim ens en feien falta 160. 160 o 170 per poder treballar amb una certa normalitat. I ara és el que, bueno, està sortint a tots els noticiaris, doncs, que les barques estan quedant amarrades. Aquí, bàsicament, ens queden això uns 10 dies, i si en 10 dies no hem arribat a cap solució, doncs així com ara veiem el moll, que està pràcticament buit, doncs, que no hi ha barques que estan treballant,
baixareu i us trobareu que hi ha una mà de barques amarrades perquè no han pogut sortir a pescar. Bàsicament el 90% de la flota d'arrossegament, que representa la meitat de la flota de pesca de Vilanova, més o menys. Som unes 18 barques, i d'aquestes 18, pues, compte de que potser 14 quedarien amarrades, perquè no hem acabat els dies. I com que fa poc vam rebre la notificació de que s'ha modificat el reglament sancionador, això sí que ho han modificat, doncs tots aquests paràmetres que quedaven una miqueta a l'aire, perquè el reglament sancionador era davant del 2020, i tots aquests temes dels dies de pesca i les jornades no quedaven ben especificats, ara sí que estan ben especificats i ben marcats, el que entenem, doncs, que si han tirat ràpid a modificar el reglament de sancions és perquè si algú es passa sancionaran i sense por. Bueno, ja fa temps que sospitàvem, doncs, de que des de la Unió Europea el que volen és donar una imatge de sostenibilitat, de transversalitat, bueno, bàsicament sembla que vulguin dedicar que el Mediterrani es converteixi en un parc mediàtic turístic i evitar la imatge d'un vaixell de pesca treballant dintre del Mediterrani. Aquesta és la certesa que creiem que porta molta de la representativitat que hi ha ara mateix a Brussel·les, a Europa. Per altra banda, el gran problema que tenen amb sobrepesques i això no té res que veure amb el tipus de pesca, amb els vaixells de pesca que tenim a la Mediterrània. No són vaixells congeladors que treballen 24 hores al dia, 365 dies l'any. No som aquest tipus d'embarcació, que és el que ells volen intentar imitar fent el mateix. Vull dir, ens estan posant dintre d'un grup que precisament no és el grup que som. I aquí tot el que se'ns ha anat demanant durant tots aquests anys, la veritat és que el pescador ha complert. Vull dir, és que hem fet tot el que ens han demanat i més. No, no ens hem deixat pas cap cosa per poder dir que haguéssim pogut pujar una miqueta més, doncs, la reducció del que fos. Ho hem fet i hem funcionat. Ara els hi toca amb ells. Vam començar fa molt de temps, doncs, que començàvem fent unes petites vedes, que això començàvem nosaltres de forma voluntària, per donar-li més temps al recurs, de fer vedes a espais reservats a la pesca, zones on nosaltres decidíem no pescar, i també ho fèiem per protegir el recurs, però ara han arribat a l'augment de lo que és la malla, que és el forat de la xarxa que sigui més gran, perquè, doncs, els peixos més petits puguin sobreviure. Això ho hem canviat dues vegades, vull dir, no és una, ho hem canviat dues vegades, el que ens han demanat. A part d'això, instal·lar, doncs, aquestes portes voladores que són molt menys agressives amb el terra del mar, i per tant, doncs marquen una línia de sostenibilitat més elevada. Les hem posat portes voladores, hem fet els vedats, hem fet les reserves marines que ells van demanar, estan instaurades. Vull dir, si és que al final fem tot el que ens han dit, i tal com anem fent, encara segueixen fent reduccions, quan els informes ja els hi marquen de que la recuperació del Mediterrani està per sobre del que havien de ser els mínims. A partir d'aquí, no sé què més ens volen demanar, perquè vull dir, nosaltres ja, realment el pescador sí que ha complert. El que volíem era una resposta de cara a les administracions, que siguin ells els que donin fe de que ja que s'ha complert, almenys que ells, doncs, facin de la seva part, en vez d'aplicar reduccions, que apliquin unes mesures que siguin les justes per poder treballar amb una certa normalitat i pagar les inversions que ens han demanat que fem, perquè necessitem un cert temps per poder recuperar cada una de les inversions que ha fet les barques. Vull dir, si aquestes inversions les hem fet per acabar morint el 2026, no haurà servit absolutament de res la feina que portem fent fa 5 anys. Un silenci absolut. Ahir va haver una compareixença del comissari de pesca europeu, del Costas Cadis. Sí, bones paraules, però fets de moment no n'hi ha ni un sobre la taula. Al final, de bones paraules les tens per totes bandes, però el que volem són fets, que això es tradueixi amb alguna millora, bàsicament. L'únic que sí, només demanem poder anar a treballar. No és gaire complicat d'entendre que qualsevol empresa que tu obligues a només a treballar 130 dies, si tu l'obligues a que només treballi 130 dies, la resta de dies tenen que venir subvencionats, perquè ets tu que m'obligues a no poder anar a treballar. Això és una cosa que s'entén tothom, però és que tampoc el que no volem és que ens paguin diners, el que volem és anar a treballar, que al final és la nostra feina i d'això vivim. Que se'ns donguin uns dies que permetin que l'empresa sigui mitjanament sostenible, perquè sostenibilitat al Mediterrani ja ho hem fet, però sostenible per l'empresa i per les famílies, això encara no, l'impacte socioeconòmic no s'ha portat a terme. doncs que també es tiri amb aquesta línia. Està molt bé guanyar amb sostenibilitat, està molt bé augmentar amb ecologisme, però també hem de seguir augmentant o menys mantenint tota la part socioeconòmica, que és mantenir un sector i mantenir unes famílies que d'aquí després depenen molta més gent. Ja hem parlat moltes vegades de que darrere nostre, pues, totes les peixateries, tota la restauració, bàsicament la dieta mediterrània està basada en un model de pesca mediterrani, i la implementació que ells volen fer d'aquesta normativa al Mediterrani no és l'Atlàntic, i això ho tenen clar. El que no tenen clar és quines són les mesures i com aplicar-les. No és normal que en un sistema com el de la pesca d'arrossegament et posin dos barems amb el tema de la gamba, que tinguis dies i tinguis, a més tinguis quilos. Si estàs controlat per el que és el TAC, que és una quota anual, el que després no pots marcar és que hi hagin uns dies. I al revés, si voleu fer-ho amb jornades, el que no podem fer és que després hi hagi una quota darrere que et marca un topall, vull dir, que s'aclareixin una miqueta i que sàpiguen fer les coses amb cara i ulls. A dia d'avui, tant com estan les coses i amb la normativa que tenim, sense cap tipus d'aplicació per part del Ministeri ni de la Secretaria General, per Nadal no hi haurà barques, per tant no hi haurà gamba. Potser tindrem quilos, però no tindrem dies, perquè dies segur que no en tindrem. De quilos ara tenim per arribar fins a Nadal, no hi ha problema, però gastant aquest 10% de l'any que ve, vull dir, ens estem adelantant a una problemàtica de cara a l'any que ve, però de moment, per quilos, Vilanova arriba a Nadal, arribaríem, tenim quilos per poder arribar a Nadal, perquè tot i seguim treballant amb la mitja que portem, no arribaríem, a Nadal no arribarem i no haurem gastat el 10%, que podem avançar. Potser haurem gastat un 6 o un 7%, potser un 8, si ara hi ha molt bona captura, però ens quedaríem aquí, vull dir, no arribaríem a gastar la totalitat. El problema és que arribarà al pont de la Constitució i no tindrem dies més, no hi haurà més dies. Per tant, encara que tinguis quilos, els quilos estaran allà, però tu no podràs sortir perquè no tens dies. Vull dir, aquest doble barem que hi ha és el que et limita a vegades per una banda o per una altra. Fins ara estàvem limitats amb els quilos. Se'ns acabaven els quilos, doncs teníem que fer alguna cosa. Vale, hem gastat, com que la secretaria no ha fet res, i això està escrit al reglament, no és una invenció, hem gastat, estem gastant part de l'any que ve, però esperant que hi hagin aquests dies. Si no arriben aquests dies, doncs el dia 5 aquí quedarem tots amarrats i s'ha acabat. I no hi haurà gamba per Nadal, llavors.
I ara el que volem fer és anar cap a Arenys de Mar, perquè hem estat parlant força durant tot un mes de les jornades gastronòmiques del calamar. Volem saber com han anat, Oriol.
Doncs sí, Marina, avui el que volem fer és un repàs al que ha donat de si aquest mes de jornades gastronòmiques del calamar d'Arenys, el calamarenys. Unes jornades que es van presentar en societat ja fa més d'un mes enrere, el dia 9 d'octubre, va ser a la sala noble del Calissai. Una de les persones que hi va intervenir va ser el regidor de promoció econòmica d'Arenys de Mar, Ramir Vidal.
Bueno, destacaria normalment la gran afluència de públic que tenim i el retorn pels restaurants, doncs ens constatem que sí, que al final la gent ve, prova els plats. Ara m'explicava un restaurador que ja hi ha gent que avui li demanava el plat del calamarenys i li deia, espera que no, avui el presento i demà ja comencem, no, en el restaurant. O sigui que sí, creiem que el retorn de la gent és molt bo i apostem per això.
El calamar d'Arenys és autòcton d'aquesta zona nostra i es pesca amb putera, que és un instrument vertical amb una corona d'hams, que no són mortals, i que es llença al fons del mar. S'ha de fer de nit, a una profunditat entre 20 i 30 metres. Joan Major, restaurador, pescador i impulsor del calamarenys, destacava ja als inicis d'aquestes jornades que aquest any és un bon any de calamars.
Si hi ha bolets, hi ha calamars, i aquest any representa un bon any de calamars. És que hi ha calamar suficient per tothom, i per cuinar, i per menjar, i per regalar també, home, també agrada.
Enguany la celebració ha coincidit amb un reconeixement d'abast internacional, perquè Catalunya ha estat nomenada Regió Mundial de la Gastronomia 2025 i el calamarenys s'hi ha sumat. L'activitat inicial del calamarenys va ser divendres dia 10 d'octubre, va ser a les 8 del vespre, una mostra gastronòmica a la Llotja Vella d'Arenys de Mar, amb tapes a base de calamar, òbviament. Aquesta mostra gastronòmica va comptar amb 9 restauradors, 2 pastisseries i una cerveseria artesana que van oferir tapes elaborades amb el calamar com a ingredient principal. Molta pedagogia i responent preguntes. És el que feia Arnau París, un cuiner mediàtic que va fer la demostració davant desenes de persones al Calissai. El mateix Arnau París explicava en què consistia el show cooking que va oferir aquí a Arenys de Mar.
Un show cooking de cuina pim-pam, on el protagonista avui serà el calamar. El calamar d'Arenys, i posar-ho en les nostres receptes del dia a dia de forma ràpida, bona i sense moltes complicacions. Proves de gent que en sap molt i que pues, llegeix molta cuina o mira molts vídeos i tal, té molt coneixement, i també gent que no en té ni idea. Allò és la gràcia. Intentem fer show cookings que siguin per tothom.
Aquest àpat es va fer a la sala polivalent de 1 d'octubre i va ser un èxit d'assistència amb 200 comensals i amb els tiquets esgotats. Joan Major és una de les persones que preparava el menjar.
Estem preparant una fideuada calamà per 220 persones més o menys. I aquí estem esperant que acabi aquest del pim-pam i a sopar ja ràpidament. De primer fem una mica de quiche, una mica d'oli de patata, i llavors hi haurà la fideuada i llavors hi haurà un pastís del 30 aniversari del calamareny.
El sopar va incloure, ho sentíem, un aperitiu, fideuada de calamars, beguda i postres musicalment. L'acompanyament va venir a càrrec del grup de veneres, la vella Lola. Això va ser, com dèiem, el dia 24, però és que el dia 30 d'octubre van continuar els actes del calamarenys, en aquest cas amb una proposta per parlar sobre la migració d'ocells a càrrec de l'educador i consultor ambiental Pere Alzina. Una xerrada que portava per nom Ocells que van i venen, les migracions dels ocells i l'efecte del canvi climàtic i del paisatge de llurs poblacions. Pere Alzina va explicar que la conferència es va dividir en tres parts. En les dues primeres es va parlar sobre les característiques generals dels ocells migratoris i tot seguit va ser el torn d'una diagnosi dels canvis que hi ha hagut en la distribució d'aquesta mena d'ocells en els darrers anys a la nostra zona. Alzina va posar exemples concrets d'espècies que han augmentat o disminuït la seva presència, com el pinsà o el cucut reial.
Un exemple aranyem, no? El pinsà comú, picot garcer gros, que als anys 80 i 90 ens havíem d'enfilar dalt de tot del Montnegre i del corredor per veure'ls, sentir-los com cantaven. I ara l'any passat el vaig sentir 50 metres d'alçada, a Lourdes. O sigui, són espècies que amb el pas dels anys cada cop n'hi ha més i a més llocs. I en sentit contrari en tenim unes altres, no? Com el cucut reial, que abans el veien per Arenys, en camps de garrofers, i pràcticament ha desaparegut, i aquest any em sembla que hi ha hagut una trobada de l'únic cucut reial que abans teníem a tots els camps de garrofers del Maresme, no?
També es va fer la jornada de tapes al mercat, emmarcades en la celebració de la Castanyada. Va ser la nit del 31. I dues propostes més. La primera, una visita guiada als museus d'Arenys per conèixer les col·leccions dels fons de Nàutica. I també s'hi va poder veure alguna de les peces emblemàtiques que té l'equipament cultural. La directora dels museus, Neus Ribas, va explicar que la idea era fer un recorregut pel patrimoni marítim d'Arenys de Mar des del segle XVIII fins a l'actualitat.
Donat que nosaltres al museu conservem tot el patrimoni nàutic de la nostra vila, que és històricament doncs és molt important, estem parlant ja des del segle XVIII, que amb molts vaixells anaven a fer comerç, hi havia també un sector molt important també del món de la construcció nàutica, i hi ha tota una història, comença per aquí, després hi ha tota l'escola de pilots, i finalment hi ha en el segle XX la importància del port pesquer, va ser un dels primers de la comarca.
Aquí ens hem situat ja a principis de novembre i ja ens ha portat aquest mes directe a la conclusió d'aquest calamarenys. Entremig, també, quan el temps ho ha permès, s'ha fet alguna sortida en barca a bord de la marinada, unes sortides que tenien, valien 5 euros i sortien a les 12 del migdia. I bé, aquesta 30a edició del calamarenys ha finalitzat aquest cap de setmana passat amb la recreació de la subhasta del peix a càrrec de Josep Masdeu i també de Martí Cadellans. Es va suspendre l'itinerari guiat previst per el passat diumenge, per tant, aquesta subhasta tradicional de dissabte al pati del Calissai va ser el punt i final d'aquestes jornades gastronòmiques del calamà, que van arrencar, recordem, el dia 10 d'octubre. Josep Masdeu i Martí Cadellans van fer aquesta jornada, aquesta subhasta del peix, que va començar a 11:15, i van alimentar la nostàlgia dels grans, també la curiositat dels més petits. Masdeu havia sigut subhastador de la confraria d'Arenys fins al 1988 i explicava, abans de la subhasta, amb què es trobarien les persones que assistien a l'activitat.
Tornem a viure el que era la subhasta antiga. És una subhasta que és a la baixa, poses un preu inicial i llavors vas baixant de pressa, perquè si no no acabaries mai, i bueno, abans es feien pessetes i duros i aquestes històries, i ara pues, es fan euros. Llavors el que farem al Calissai serà, en el pati del Calissai, en Martí Cadellans portarà el peix, llavors el posarem en paneres, com es feien servir abans, amb un quilo de peix a cada panera. Llavors jo estaré per allà al mig i faré la subhasta. Primer els faré una demostració de com es feia abans, i de fer una subhasta amb tot el peix que portem.
La subhasta del peix tradicional va ser una realitat fins a principis de la dècada dels anys 90. El regidor de l'àrea, Ramir Vidal, ha explicat que un dels termòmetres que determinen l'èxit d'aquestes jornades gastronòmiques és la participació del públic en les activitats. Mostra d'això en són el mig miler de persones a la mostra gastronòmica, els 200 comensals que hem explicat del sopar popular, o les places plenes en les visites turístiques i sortides amb la barca, així com també l'assistència a la darrera de les propostes, aquesta subhasta del peix que escoltàvem.
Totes, les menys, entre cometes, importants o menys conegudes, i fins les més importants o més conegudes, com podien ser la mostra, el sopar popular també, que va ser tot un èxit, per celebrar el 30 aniversari, la subhasta també vaig estar dissabte, i la veritat és que molta afluència de gent, el temps ens va respectar. Per tant, el que t'he dit, molt contents i, bueno, i amb ganes ja de que arribin les de l'any que ve.
Entre el peix que hi havia a la subhasta, portat per peixos germans cadellans, hi havia sobretot calamar de potera, però també s'ha subhastat lluç, pop, moll, rata o serrà, entre altres. Podem escoltar la veu de Josep Masdeu cantant els preus durant la subhasta.
24,50, 24, 23,50, 23, 22,50, 22, 21,50, 21, 20... 20, 19,50, 19, 18,50, 18, 18 aquí, perfecte, doncs vinga. El Rogers, vinga, 24, 23,50, 23, 22,50, 22, 21,50, 21, 20,50, 20, 19,50, 19, 18,50, 18, 17,50, 17, 16,50, 16, 15,50, 15, 15, 15 aquí davant, vinga.
Aquesta edició ha comptat amb una vintena de restauradors que han elaborat plats amb el calamar com a ingredient principal. De moment, les primeres impressions del sector de la restauració han estat positives, ja que han tingut comensals d'Arenys i també de fora. A més, també ha estat un bon any de calamar, tot i que la primera setmana va costar una mica més pescar-ne.
Just quan començaven les jornades sí que n'hi havia una mica menys, era més complicat i va pujar una mica de preu, però la setmana abans, les setmanetes abans, la veritat és que hi ha hagut calamar, que la restauració això també ha sigut bo, i han pogut portar a terme la jornada sense cap problema. Jo crec que ja és unes jornades consolidades. Ve gent de fora, i m'he trobat gent de fora preguntant, escolta'm, per poder provar les jornades, a quin restaurant? Vull dir que a l'oficina de turisme també l'informador ha rebut moltes consultes. Creiem que sí, que ha estat un èxit.
Tot un èxit que consolida el calamarenys com una cita de referència amb l'objectiu de continuar realçant i potenciant-se en els pròxims anys. Segons el regidor, que ara escoltàvem, Ramir Vidal, es tracta d'una edició totalment consolidada ja amb aquest objectiu de continuar creixent en els pròxims anys.
Doncs ens en alegrem que hagi estat tot un èxit. Nosaltres ara hem de fer una petita pausa de res 5 minutets, deixar-ho aquí, però tornarem fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop.
my blood is rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that.
Bona tarda, són les 5 notícies. Talls de llum de serveis d'internet i inundacions de baixos i carrers és el balanç de la tempesta que aquest migdia ha creuat el municipi. Protecció